Al matí, amb Raquel García.
El cert és que mai hem viscut tants anys i, precisament, això, l'envelliment de la població, és un repte sense precedents per al sistema. Mentre l'esperança de vida creix, també, evidentment, augmenten la incidència de malalties greus, com, per exemple, l'Alzheimer, el càncer o les malalties cardiovasculars. Avui volem parlar precisament de com la tecnologia és una eina clau per afrontar tots aquests reptes que tenim per endavant. Utilitzar dispositius connectats a intel·ligència artificial ens pot ajudar a envellir a casa nostra prenent decisions autònomes en el dia a dia, amb el que això significa. Nosaltres volem conversar avui d'aquest repte amb l'Antoni Garrell, enginyer industrial i també president de Quema Hospitals, per veure doncs, com avança la tecnologia per ajudar-nos a fer la vida més fàcil. Bon dia, Antoni.
Hola, molt bon dia.
A veure, avui tenim tot un repte, no? Sembla doncs, que la tecnologia, que moltes vegades en parlem de forma negativa, també doncs, ens pot ajudar a fer doncs, realitat, no?, tot aquest repte que tenim per endavant.
Cap dubte, cap dubte. I a més no ens hauria de sorprendre massa, perquè moltíssima gent és capaç de connectar l'alarma de casa seva a distància, és capaç de veure què passa a casa amb les càmeres de televisor, wifi o l'alarma que té contractada. Si podem fer tantes coses amb objectes i per vigilar objectes, com no podem fer més coses per cuidar les persones?
I com? Com pot ajudar la tecnologia i com ho està fent ja, no? Perquè m'imagino que avui parlarem d'intel·ligència artificial, però també de big data, de sensors, no? De moltes doncs això, eines i possibilitats per ajudar-nos a canviar aquesta realitat.
Sí, efectivament. A veure, en primer lloc, em deies com es pot ajudar, no? Aquí hi ha dos vessants. Una és simplement poder observar el que està passant. Per tant, l'únic que necessitaríem és tindre estris.
Monitors, no? Per veure
monitors,
realment.
Càmeres, càmeres i monitors, i potser sensors. Per posar un exemple, no? Avui la mare, que forma part d'aquest col·lectiu de 2 milions de persones de més de 80 anys, i que cada dia em truca a les 9 del matí, no m'ha trucat. Doncs si a casa seva i tinc a la seva habitació i tinc una càmera instal·lada, el que puc fer és mirar si està dormint, no? O millor dit, si està al llit, i si està al llit, si es mou o no es mou, no? Però també podria, a més, pues tindre un sensor d'aquests cutànies de temperatura que estan connectats amb wifi i que això fan servir algunes mares i alguns pares quan el nen té alguna cosa de decimetres, però tampoc per quedar-se al llit i la porten al col·le, li enganxen a sota el braç una tira que és wifi, que és un termòmetre amb wifi, i a partir d'aquí, doncs, en tant en tant, anem a mirar si el nen té febre o no té febre. No? Doncs puc fer el mateix. A la mare, miro per la càmera, veig que s'està movent en llit, doncs ja em quedo tranquil, està mig dormida, però el que puc fer és, si té una tireta d'aquesta, la temperatura, doncs miro que tingui la temperatura. No? Bé, això és el que podríem dir, simplement accés dintre de la llar per veure què està passant.
Que són dos exemples que jo crec que els nostres oients es poden fer una idea molt fàcil de com ens pot ajudar, ens pot doncs, aconseguir aquest respir, com a famílies, tant en el cas de la mare com del nen petit, i fins i tot que pot doncs, ajudar a, doncs, això, a no fer, doncs, per exemple, tard o absentisme, no?, laboral, perquè has de fer-te càrrec, no?, evidentment, de tenir cura d'un familiar.
Exactament. Aquesta és la part senzilla. I d'estris d'aquest tipus connectats a internet, que formen part d'aquestes coses que en diem internet de les coses, internet of things, n'hi ha moltes, i moltíssimes. Però el canvi de la salut, bàsicament hem de pensar que hi ha termòmetres que poden tindre connexió a wifi, que hi ha medidors de tensió arterial que obtenen connexió amb wifi, que tenen els aparatets aquest que et poses al dit per veure la saturació amb connexió amb wifi. També en tenen alguns més sofisticats amb connexió amb wifi, com pots mirar si estàs dormint bé o no estàs dormint bé, o si tens apnees, posant-lo sota el coixí. Tot això existeix, exactament com existeix que abans d'anar cap a casa a la tarda,
sí,
doncs agafes el teu mòbil i connectes l'aire, la bomba de calor, perquè la bomba de calor és més eficient que posar en marxa la calefacció de gas, no? I a més és més ràpida pel fet de que calenta l'aire, no? És igual, m'agafes el mòbil, et connectes amb un mando, un telemando d'aquests, que és en wifi, de la teva aire condicionat o la teva calefacció, doncs pots fer el mateix amb totes aquestes estris que et deia, de mirar si dors bé, que mirar quina tensió arterial tens, etc. Per tant, tot això és una bateria de coses que les podem instal·lar a casa de qui vulguem, que a més, gairebé tothom avui en dia té wifi, i dic wifi, eh? Ja no dic una targeta SIM que incrementa el cost pel fet de pagar aquella targeta. Parlo simplement de dispositius que molt fàcilment se configuren perquè amb el wifi que tens a casa teva s'hi pugui accedir les persones que tu hi autoritzes. No? Va, aquesta és una part, és vigilància.
Sí.
No em diu res, miro i és que algú ha caigut a terra i no es pot aixecar. Però després hi ha un segon estadi.
Quin és aquest segon estadi?
Que és que m'avisi. És a dir, si el nen té febre, no que espera que jo em miri si té febre, sinó que si la té, el propi termòmetre m'avisi.
És a dir, prevenció, no només vigilància, sinó fer aquesta tasca de prevenció, no?
Però que te la faci el sistema per tu. Se'n pot dir prevenció, però a mi jo prefereixo dir vigilància activa.
Molt bé.
Perquè no hi hauria diferència en que tu estessis mirant contínuament la lectura del termòmetre, mirar-la contínuament, pendent només del termòmetre. Això, evidentment, no faria res més que estar mirant el termòmetre i, com tu deies abans, podries descuidar les teves tasques professionals o altres tasques que estiguis desenvolupant, no?
O fins i tot penso... Fins i tot penso, Antoni, que també, a banda, va bé per després tenir totes aquestes dades, no?, i veure l'evolució.
Aquest és l'altre estadi, que és quan hi ha problemes, no? És a dir, la segona cosa és utilitzar aquest concepte d'internet o SIM, és a dir, coses connectades a internet, però que són elements aïllats, i d'altres d'aquests elements aïllats, a més, els dotis d'intel·ligència. Una intel·ligència molt senzilleta, Bàsicament és acció-reacció. És a dir, la persona està quieta al llit i no es mou gens. Home, que no es mogui mitja hora, vale, que no es mogui una hora, vale, però que passin 3 hores a la nit sense moure gens, raro, no? O si, a més, la temperatura està baixant o està pujant excessivament, doncs que tu mantis els intervals i que t'avisi. No solament que actuï, sinó que t'avisi. Exactament igual a casa nostra, quan tenim un termostat, que si la temperatura baixa per sota es dispara, i si puja, s'atura la calefacció. Doncs el mateix. I aquests dispositius que si detecten uns intervals anòmals, el que faci és enviar-te un missatge o marcar-te el teu telèfon perquè tu ràpidament puguis mirar. Això ja és una primera part d'intel·ligència artificial, que és aquesta d'acció-reacció. Tant els aparells hi són. Hi ha un tercer estadi, que és que tots aquests aparells els combinis i entre ells s'ajudin i es complementin un a l'altre. Llavors, aquests ja són softwares, són més d'intel·ligència artificial i que, com tu deies fa un moment, conserven totes les dades. Et poso un exemple en aquest sentit. Moltes són les persones que cada dia al dematí o cada dia al vespre o al dematí al vespre es miden la tensió arterial i se la noten.
Exacte.
Perquè un cop al mes, un cop 2 mesos, van al metge i li porten totes les lectures.
Per veure, clar, l'evolució, sí.
Aquests aparatets el que podrien fer no solament és avisar-te si tens una pujada de tensió, que vol dir que s'ha d'actuar immediatament posant aquelles pastilles tipus Captopril per baixar-te la tensió, sinó que avisar-te perquè facis això, sinó que a més pot tindre tot l'historial, I inclús, en funció de l'historial, ara entra el concepte que tu deies de temes d'anàlisi de dades o data, és a dir, saber doncs, que no passa res, que el fet de que a les 4 de la matinada et pugi l'atenció a 17-18, doncs no passa res, perquè t'ha passat diversos dies, això no té importància, se restaura, igual t'acabar amb el que has menjat. En definitiva, diguem-ne, aquesta és el que molts en diuen telemedicina, però que és una telemedicina que, més que ser telemedicina, el pas següent és televigilància mèdica. I la pregunta que ens hem de fer és quants sustos ens estalviaríem i, sobretot, també quan descongestionaríem els CAPs i quanta gent podria seguir envellint rodejada de les seves coses, dels seus amics i dels seus veïns.
I s'han fet càlculs? Tenim xifres de...
Home,
de com ajudaria,
si
no, a revertir.
Hi ha 6 milions de persones, no?, que tenen més de 60 anys, que, a més, a Espanya, 133 persones que tenen més de 64-65 anys, per cada 100 menors, o sigui, 133 persones de més de 65 anys, per cada 100 que en tenen menys de 16. Això ja et pots fer una idea que tenim la piràmide absolutament invertida, a un envelliment progressiu de les persones i que, malauradament, gairebé el 90% de les persones de més de 65-70 anys alguna pastilla diària es prenen i algun control mèdic sistemàtic s'ha de fer, no? Per tant, la magnitud és enorme i dades segur que n'hi ha, encara que són reservades, a nivell de lo que és l'ús del sistema sanitari en funció de l'edat. Només te'n dic una. Fa uns anys que deien que el 80% de les altes hospitalàries, els hospitals importants de Catalunya, els 15 dies, 3 setmanes, tornaven a ingressar. Lo qual fa una idea. Ara, suposo que això ha baixat degut al Covid i l'excés de mortalitat que tenim, que no s'explica per què, però en definitiva hi ha molta gent gran, molta gent que necessita vigilància, i que segur que aplicar aquests estris connectats a internet i, a més, desenvolupen softwares vinculats a la telemedicina, que és l'altre pas després, la televigència a la telemedicina, es podria actuar.
Clar, perquè és el que dèiem, no? I amb aquestes xifres que ara analitzaves i posaves damunt la taula, el cert és que cada cop vivim més, el repte és viure millor, i si es pot, doncs a casa, pel que implica, no?, tant per les famílies com per al mateix malalt. Clar, aquest desafiament, no?, a nivell sanitari és present també a les agendes. Creus que s'està aprofitant? Perquè realment, clar, és un àmbit, un sector, no?, que doncs ens proporcionarà tots aquests beneficis, però també, fins i tot, de retruc, estic pensant també a nivell laboral, no?, tindrà un impacte.
No acabo d'estar convençut de que es faci tot el que s'hagi de fer. Si et mires, per no parlar de Catalunya i Espanya, no? Si et mires altres països, hi ha forces avenços en tot el que és l'aplicació de la intel·ligència artificial a el que és el diagnòstic mèdic. És a dir, a complementar, a ajudar, a donar agilitat i rapidesa sobretot a les persones que es dediquen a diagnòstics per imatge, no? O sigui, els radiòlegs. Per tant, analitzant si aquella imatge, ressonància magnètica, TAC, radiografia, hi ha quelcom sospitós de, inclús acabar diagnosticant el que pot ser. Avui en dia, encara afortunadament, aquelles alertes se les acaba mirant un radiòleg humà, no? Però, en definitiva, s'està invertint en això. També s'està invertint amb les persones hospitalitzades, amb el fet de que els infermers, infermeres, el que apliquen és una pauta. Si tal hora aquest antibiòtic, tal hora aquesta medicació, tal hora aquest calmant, si a més la febre puja, la tensió baixa, li he de donar això. Evidentment, a l'hospital tinguen les persones monitoritzades i amb els estris controlats, com són tots els d'aquí a les UCIs, per tant, aquesta mateixa aparellatge a les habitacions, el que podries és programar tota aquesta vigilància, aquesta intervenció, amb la qual això reduiria les necessitats de personal sanitari que arreu, en molts països, en fan falta i que, a més, amb l'envelliment la demanda creix, no? Per tant, s'està fent moltes coses d'aquestes, com també s'està fent analitzant molt totes les dades i el diagnòstic que porten amb softwares d'intel·ligència artificial de muntatge profund i amb una finalitat que és també ajudar no solament amb el tema diagnòstic d'imatges, sinó amb detecció d'enfermetats, no? molt, molt aplicable amb els casos de medicina interna, no? Que són aquest metge generalista i no els especialistes en concret. Doncs això s'està fent. Ara, que si s'està desenvolupant temes més vinculats a lo que és la telemedicina i, per tant, associat al tractament a casa. Fixa't que jo quan dic envelliment, el que més me refereixo és dir a que estiguem controlats des de casa. Perquè un dels problemes que tenim és que si la persona cau, si la persona té un atac de cor, si d'una persona no dorm bé, si... Tot això és aquest concepte de poder estar envellit. Poques coses li fan a les residències, els geriàtrics, a part de vigilància, i que si hi ha algun problema el que fan és derivar-lo, no, trasladar-lo, no, ràpidament a un hospital. Bé, doncs jo crec que en aquest camp que hi ha molt a fer i que hauria de ser quelcom que a nivell de les administracions i dediquessin recursos públics a que la gent pugui envellir a casa, això s'està fent poc. I en tot cas són algunes empreses que han desenvolupat sistemes de segona opció en telemedicina que comencen a desenvolupar alguns estris d'aquests. Però la inversió és poca en el que és l'envelliment. I si hi ha poca en l'envelliment, automàticament també n'hi ha poca després en tractament a distància.
Clar, però per això és interessant, no? Perquè tampoc requereix tants recursos i, en canvi, com comentava, doncs pot evitar doncs determinats col·lapses, no? En el sistema sanitari, també doncs evitar doncs això, no? Que doncs que acabin doncs en una residència, no? La gent gran o en un hospital, a vegades per coses que es podrien prevenir, no? amb aquest control. I més també estic pensant, Antoni, en aquesta societat que cada vegada les famílies, no, són més reduïdes i tampoc doncs no hi ha tants cuidadors, no? Sobretot per aquests temes puntuals que ara destacaves.
Correcte. Sí, és així. És així. És a dir, jo sempre dic que hi ha intel·ligència artificial de la bona i intel·ligència artificial de la dolenta. No? Per mi la dolenta és aquesta intel·ligència artificial que s'incrusta als robots assassins, a les armes, aquestes que entenen, amb més o més gran entenen. No? Com per mi també és dolent aquesta intel·ligència artificial, que l'únic que serveix és per incentivar-nos a comprar més, no? I, per tant, a la compra impulsiva, i que ens vigilen i ens acaben manipulant, no? Però la intel·ligència artificial de la bona és aquesta. És la que ens hauria d'ajudar les persones amb les diferents etapes de la vida a desenvolupar millor la nostra activitat vital, no? Quan la gent és més jove, doncs que els ajudi a aprendre, a potenciar la formació, per tant, aquests conceptes de tutors basats en intel·ligència artificial, però per altre cantó, quan ens fem grans, el camp més important és tot el camp vinculat a l'envelliment, i per tant a les malalties que surten, a la pèrdua de capacitats. No? I, mira, si et poso un exemple.
Sí.
Parlàvem d'aquest tema no fa... Pues, deu fer un mes, a finals d'octubre, amb un company que en una setmana la mare li va caure dues vegades al passadís. I la pobra no es pot aixecar, no? Amb la qual diguem-ne, ella té una altra senyora que li va a mig d'aquí a portar-li la compra perquè no pot sortir, no? I m'ho va explicar, no? I diu, clar, i no me n'entero. I jo li vaig dir, home, posa alguna cosa tan senzill com el passadís que dius que cau, doncs... Em diu, és que no té lloc a agafar-se, perquè l'habitació es mou, el bany... Dic, bueno, doncs el passadís, allà on vulguis, li posa una càmera d'aquestes que es fan servir molts per temes de seguretat.
Clar.
Una càmera wifi, que val 30 euros. I quan la mare surt de l'habitació, la càmera el veurà i t'avisarà. Dirà, ep, surt de l'habitació. I aquells instants que fa aquesta ruta, tu la tindràs controlada. I sabràs per què el passadís. Si no, dius, no, és que no hi puc posar barà, no hi puc posar asses... Bueno,
clar, doncs per només 30 euros i la tranquil·litat que et dona, no? Això no té preu.
I a més, en aquest cas, l'avisava quan la mare està. Clar, després me va dir que havia posat la càmera i com que funcionava també, de pas, sense activar-la, sense activar-la que l'avisés si es movia... que havia posat una al menjador, una a la cuina, que aquesta s'activava perquè sempre té por que la cuina els moviments de la nevera es caigui, i una altra al menjador. En total, que havia posat quatre càmeres es havia gastat 120 euros i la tranquil·litat de tindre la mare cometa a cometa controlada per poder marxar. Jo li vaig dir, ara només et falta una cosa, ja, no? És que a part de completar més estris d'aquests, vés de mirant aquests robots que et cuiden, diu, el Rumba. Dic, bueno, però el Rumba neteja, no et cuida. Però n'hi ha alguns d'aquests que, a més, serveixen per detectar el teu estat d'ànim, avisar-te si l'estat d'ànim és dolent, a part de donar-los conversa per aixecar-los i perdre la, com se diu això, i perdre la soledat.
Clar, que aquest és un altre dels reptes, eh? aquest aïllament, no? Aquesta solitud que també doncs, acaba passant factura. Clar, estic pensant, i és molt interessant, no? Tota aquesta tecnologia, com pot donar doncs, resposta a l'hora, doncs, com comentaves, Antoni, doncs, això de monitoritzar doncs, a paràmetres com la tensió, també penso doncs, al nivell d'oxigen en sang, molts altres, doncs, això, no? Consideracions, clar, penso, a nivell també de regulació i d'ús, també és un repte, aquest.
Bueno, sí i no. Sí, no. Amb això també podríem parlar de tres nivells, no? És a dir, quan jo et deia, col·loca't a tu unes càmeres, un... A veure, molts pares posen un GPS als fills.
Sí. Eh?
Perquè per tenir-los, els petitets, sobretot, no? Ara també em posen els gats i els gossos per saber-lo, no? Que no els tinguin, no els perden, no? És a dir, un tema està vinculat amb aquest aspecte de la dada que només la sap la persona i tu. Lògicament, amb tots els sistemes vinculats de la seguretat, perquè aquí tinguem un sensor posat por ahí, aquest sensor és vulnerable. Per tant, diguem-ne, algú pot entrar amb aquell sensor i et pot estar mirant. No? Per tant, salvant aquests temes de seguretat,
sí.
És normalment... Si quan tu poses una càmera a casa teva d'aquestes wifi, tu et connectes a la teva càmera a través de l'aplicació del servidor que gestiona aquestes taules que tu li has donat. Per tant, amb aquesta connexió has de buscar un servidor que funcioni. Per tant, però hi ha una primera estadi, que és les dades només les tens tu i només les tinc jo. I dades a part, doncs aquí hi ha un problema de seguretat, però seguretat de confiança entre nosaltres dos, i sobretot que no en robin. Clar, un tema diferent és quan totes aquestes dades ja tu les guardes en un punt i allí té tot el teu historial i, a més, això ho deixes amb algun servidor el qual ja no té una dada puntual, sinó que té un històric teu. Aquest és un següent estadi que has de vigilar. No? Per exemple, hi ha alguns servidors que tu el que pots programar, també t'ho pots preguntar al mòbil, que tu pots programar que els avisi de la medicació, perquè no se'ls oblidi la medicació. Això ens passa a molta gent, que quan no ens medica, quan ens hem de medicar i no estem acostumats a medicar-nos, no? Ja tu els pots avisar. I el tercer estadi és quan tot això es deix en una empresa externa, la qual et dona aquests serveis vinculats a la televigilància, en aquest cas, de la salut. És a dir, no es tracta d'avisar la policia perquè m'ha entrat un caco. Es tracta d'avisar emergències perquè la teva pressió està molt alta o simplement perquè la teva temperatura està molt alta i la saturació està molt baixa. I, per tant, símptoma de que pots tindre una afectació pulmonar. I en lloc d'avisar la policia perquè m'ha entrat un caco, el que tinc que fer és avisar
al SEM, a les ambulàncies.
Al SEM,
sí.
Perquè hi vagi a veure. No? Clar, aquí sí que tots aquests temes vinculats a la regulació, a la privacitat, etc. Però pensa una cosa. Molta gent té a casa la com se diu, l'Alexa, no?
Sí.
D'Amazon. Que a més li diu, ei, llista de compra. I si afegeix coses. O agenda, perquè l'avisi quan ha d'anar no sé on. Bé, potser val la pena recordar que això va amb un servidor d'Alexa, que no sabem quina part del món, i que confies que allò no en faran un mal ús. No? Però, a més, la Rumba de l'iRobot també és d'Amazon. I les noves Rumba o estan connectades al wifi de casa teva o no funcionen massa bé. Amb la qual cosa, a més, aquell servidor sap exactament com és casa teva. No? Bé, si amb aquestes coses hi confiem, sense massa manies, cosa que ens hauria de preocupar i no acabaré de confiar, i demanar una legislació de protecció de veritat de la privacitat, home, jo crec que ens hauria de preocupar menys aquest tema de les emergències, no? Perquè en algun cas saben de nosaltres i no sé què ens pot passar, però l'altre ho actua i no ens morim, no? Però tens raó, tot això s'hauria de regular. Però la tecnologia està aquí. I això no farà res més que venir, i de cada cop més, pel que tu deies, per l'envelliment, perquè la piràmide d'edat està invertida i perquè també no és sostenible tantes visites als CAPs ni és sostenible tanta gent, com t'ho diria, hospitalitzada o hospitalitzada vull dir amb residències sociosanitàries o amb geriàtrics, quan podrien estar a casa, i si els acabes deixant allà és simplement per la por a que els hi passi alguna cosa i no poder actuar amb rapidesa.
Per això doncs, em semblava interessant també doncs, destacar aquest tema, però com bé deies, doncs, ben necessari, no? Doncs, aquest repte tecnològic si ens fa doncs, possible envellir a casa, perquè jo crec que si ens fem la pregunta, la majoria de nosaltres, tothom, no? Prefereix quedar-se doncs, a casa seva per les comoditats que això implica. Un repte que tenim per endavant com a societat, assumir doncs, aquest impacte de l'envelliment, que d'entrada és una cosa positiva, però també, com deia, hem de viure més anys, però també amb bona qualitat de vida. I si la tecnologia ens ho fa més fàcil, a només un clic, doncs benvinguda. Moltíssimes gràcies, Antoni. Com sempre, un plaer i un aprenentatge.
Moltes gràcies a vosaltres per parlar d'aquests temes que són que no és solament per controlar la calefacció, sinó per protegir les persones, els fills i els avis.
Exacte,
Gràcies a tots.
de la gent que estimem. Moltíssimes gràcies. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.